Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a Amunt al Taló, el programa que setmanalment repassa l'activitat teatral de la nostra ciutat, a través d'entrevistes, reportatges, tertúlies, recomanacions, humor i molt més. Aquest desembre ve desbordat teatralment parlant a Sabadell. Després del tancament, tothom s'ha tornat a posar les piles i avui tornem a tenir múltiples entrevistes al programa. Quedeu-vos escoltant si voleu saber quines novetats tindrem aquest proper cap de setmana als escenaris de la nostra ciutat. Ara que venen festes, donem suport a la cultura. Assistim, amb precaució, amb totes les mesures, evidentment, als actes culturals que tinguem a l'abast. El fantàstic equip que avui us presenta aquesta edició 152 del programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, la veu del programa Francesc Asens, l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla Marcel Castillejo. Aquesta setmana estem molestes, estem empipades, enrabiades. Escoltàvem la setmana passada les noves mesures que anunciava el govern català i des del món de la cultura les mirem amb preocupació i més encara des de Sabadell. Hem quedat confinades amb la mobilitat reduïda sols dins la nostra comarca, el Vallès Occidental, i no podem anar a veure bon teatre fet per grans professionals com el que fan a Barcelona, a la capital. Les sabadellenques es perdran aquestes festes perquè no s'acaben les restriccions fins al dia 11 de gener, revisable. Per exemple, muntatges com el Mètode Gronholm al Teatre Poliorama, amb direcció de Sergi Balbel, La cabra o qui és Sílvia a la Villarroel, L'empaperat groc amb l'actriu Roser Batalla a la sala Versus Glòries, La jove esposa al Teatre Tantarantana, L'home de la flor als llavis i al Teatre Acadèmia, amb direcció de Mario Gas, o L'héroe, Solitud i Ex Libris, tres produccions actualment en cartell al Teatre Nacional de Catalunya. No es pot baixar a Barcelona per veure teatre, però en canvi sí que es pot viatjar lliurement per Catalunya si venim d'un altre país a veure la família, si tenim una segona residència o bé si anem de vacances a un hotel o casa rural. Vergonyós, indignant. Per què han de tenir més privilegis els que més tenen o els que més es poden permetre? Per què el confinament comarcal si ja es veu que no totes les comarques estan en igualtat de condicions a hores d'ara? Haurem de saber què hi ha pel Vallès i de seguida ens hi posem.
Amunt al Taló.
Moment de la platea indiscreta, hora de repassar la cartellera sabadellenca. Eloi, bon vespre.
Bon vespre, Marcel, com va?
Molt bé, què ens ofereixen els teatres locals aquests dies? Què podrem anar a veure?
Doncs mira, el Teatre Sant Vicenç, fins al 17 de gener, tenen en cartellera Els Pastorets, sempre a 6:15. També al Teatre Sant Vicenç, una estrena, El dia de Nadal, Perfectes Desconeguts, una comèdia que allargaran fins al dia 16 de gener, a 8:00. Al Teatre del Sol continuen amb els concerts de Nadal, encara hi tindrem Mau Pas el dia 25, després concert d'íntim amb Ali Paulet i Borja Valls, el 23, 26, 27, 28, a 8:00, i els diumenges a 6:00, i també encara un altre concert, 26, amb variant de clapers i no clapers, el 29 al 30, el 2 al 3, a 8:00 i els diumenges a 6:00.
Exacte, no ens emboliquéssim, eh? El concert es diu 26, però les dates, la data no és pas el dia de Sant Esteve, eh?
No. Compte que el dia de Sant Esteve hi tenim Ali Paulet.
Exacte.
Més coses. A l'Alternativa Teatre i a càrrec de Teatre d'Insomni hi tenim Creatius, un espai on els alumnes del Teatre d'Insomni es podran expressar. Això és el 26, el 27, el 29 i el 30, a 6:00 i a 8:00 cada dia. Al Teatre Arlequí continuem tenint en cartellera Cada Tió fins al 3 de gener, els dissabtes a 6:00 i els diumenges a 12:00. Compte que si cau en dia festiu, cal mirar els horaris a la seva pàgina web. Per cert que també totes aquestes produccions es poden reservar les entrades a les seves pàgines web.
I ara, per cert, també aprofito per comentar-ho, perquè en parlarem al programa de la setmana vinent. També podem trobar tota aquesta agenda teatral que nosaltres anem repassant setmana rere setmana a la nova app de cultura de l'Ajuntament, l'app Sincronitzats.
Ah, sí, senyor.
Què més?
També una altra. L'última, a càrrec d'Il·lus Teatre, a dalt de la cadira, del 27 al 29 de desembre, a l'espai Cultura Sabadell. I, per cert, que el 5è Festival de Contes del Més Petit de Tots encara prorroga les experiències artístiques en línia del Petit als Núvols fins al 6 de gener, per si algú vol acabar de mirar allò que encara no hagi pogut veure.
Molt bé, fantàstic. Recordem una vegada més que la cultura segura, que en tenim aquí a prop, en tenim a la ciutat. Per tant, anem als teatres, anem als cinemes, als museus, on puguem. I així en seguirem tenint, també, de cultura. Gràcies, Eloi. Bon vespre.
Bon vespre.
Fins la setmana vinent.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Viatgem uns moments cap al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta i és que aquest divendres, dia 25, per Nadal al vespre, s'estrena Els Complets Desconeguts, una divertida comèdia on una colla d'amics descobrirà que no es coneixen tant com es pensaven i que amaguen força secrets inconfessables, i em sembla que veurem que els responsables i els veritables protagonistes de l'obra en aquest cas són els telèfons mòbils de tots ells i totes elles. Saludem via telefònica el Xavi Soler, director de l'obra. Bon vespre, Xavi.
Hola, què tal? Bon vespre, Marcel.
Em sembla que esteu amb els darrers preparatius de l'obra, a punt, o ja quasi duent a terme l'assaig general de l'obra, com qui diu, avui dilluns. Com ho porteu? Hi ha molts nervis?
Correcte. Ens agafes que estem allò amb el cuet al cul, a la recta final. Però bé, molt il·lusionats. Bueno, nervis, clar, els típics nervis, allò de la... amb ganes d'estrenar, ja, diguéssim.
Molt bé. Ha estat un procés d'assajos, imagino, molt atípic, complicat, amb aquesta pandèmia mundial entremig. Com ho heu gestionat per tenir a punt l'obra per aquest Nadal? Com ho heu viscut tot l'equip, això que ha passat?
Sí, la veritat és que ha estat molt complexa, com ja saps, i molts que ens escolten segur que s'han trobat igual. Clar, el tema de la pandèmia ens ha privat, doncs, a fer els assajos estàndards, diguéssim. Hem hagut de tirar molt del telemàtic. Però vaja, sí que és veritat que aquests darrers mesos, tot i la interrupció del mes d'octubre, que ha sigut molt atípic, però vaja, hem pogut reenganxar. Sí que és veritat que ha sigut un any molt, molt als i baixos.
Explica'ns una mica d'on neix aquesta proposta dels Complets Desconeguts, d'on ve i per què decideixes escollir-la per portar-la a dalt de l'escenari del Teatre Sant Vicenç, en aquest cas.
Sí, mira, la veritat és que va ser una mica casualitat, perquè, bueno, jo sí que tenia intenció de dirigir, ja tenia ganes un altre cop, no? I perquè sí que en cinema he fet coses, però en teatre feia temps. I llavors dic, mira, estava escrivint Pigmalió de Bru de Sala, que no té res a veure, però clar, però estava al mig del procés, vaig veure que, ostres, potser era massa complexa, massa gran, pel que volíem fer, no? I un dia parlant amb la meva filla, acaba de veure la pel·lícula per segona vegada, aquesta de Los Perfectos Desconocidos, la versió espanyola, i vaig pensar, ostres, que seria una bona idea de poder fer. I arrel d'aquí, mira, vam començar, després de veure la pel·lícula, em vaig enterar que hi havia una obra... Bueno, ja vaig escriure el guió, vaig anar a buscar el llibre, per cert, em vaig llegir el llibre, i d'aquí vaig començar a fer idees, vaig començar a escriure. I arrel d'aquí va sortir el tema de que Madrid es feia, en teatre la vam anar a veure, i bueno, i res, i a partir d'aquí doncs ja vam acabar d'escriure, no? Diguéssim.
Explica'ns una mica de què tracta l'obra, perquè em sembla, pel que tinc entès, ens parla d'un tema tan complex com dir la veritat o no dir-la, no? Revelar informacions que poden acabar amb la nostra vida com la tenim muntada o optar per no revelar-les, no?
Sí, i tant, mira tu... Pensa que és curiós, no?, perquè és un joc d'infidelitats, d'amor, la sexualitat, l'adolescència, l'amistat. Vull dir, realment és una comèdia dramàtica, això sí, molt lleugera, i que, evidentment, que tots tenim allò... Clar, molta gent ja sap, no?, una miqueta de què va, que és una miqueta... No? O sigui, el leitmotiv seria una miqueta el mòbil, no?, i la gent seria capaç, no?, de dir, ensenyem les nostres converses privades, les veiem, no les veiem, tenim coses a amagar. I realment aquest element comú li dona molt de joc i realment és molt potent, no? O sigui, seria, per dir alguna cosa, un dilema moral. Compartim els secrets més íntims amb els amics o coneguts.
I convertit en una comèdia, no?, tot plegat, que...
Sí, sí, és una comèdia que... Clar, és una comèdia, dic que la part d'aquesta comèdia dramàtica, però bueno, és una comèdia que hi ha molts gags, crea molta tensió, molta connexió amb el públic, per això s'enganxa tant, perquè els actors estan... bueno, o sigui, s'identifiquen molt amb el... amb la por aquesta, i ostres, si treu un missatge, se n'entraran, se l'entenaran del que m'està passant, o que no vull que se sentin, o que si treu aquesta foto o aquesta trucada, que no vull... És una conversa privada que no vull que vagi més enllà, evidentment. Uh-huh. És per passar-s'ho bé, eh?
Ah, corregeix-me, Xavi, però entenc que parlem d'una adaptació lliure que veu tant una mica de l'argument del que seria la pel·lícula Perfectos Desconocidos com també d'algunes produccions de teatre que s'han anat fent arreu també bevent d'aquesta pel·lícula, no? Però quin punt diferencial, quin toc especial li donarem en concret al Teatre Sant Vicenç a aquesta obra de teatre? Alguna innovació tecnològica, no?, que no s'ha fet mai abans?
Sí, bueno, la veritat és que el gran... Sí, bueno, ja ho vas comentar, no? Sí que és veritat que ens hem alimentat del que seria la pel·lícula, obra de teatre, obres que s'han fet, que hem anat agafant els gags, però és veritat que hi ha un fet diferencial tecnològic, que seria que diguéssim, el que van els actors, el que van rebent en els seus mòbils, l'espectador també ho podrà veure, diguéssim, a la sala, no? Que això és aquest punt, bueno, aquest punt morbós, no?, que la gent podrà llegir, no?, diguéssim, o escoltar, o veure que està rebent en el mòbil de l'actor. Aquest és una miqueta el que creiem que és el... Però sempre una mica de reull, eh? Està pensat, és un punt sutil, diguéssim.
Uh-huh. O sigui, que l'espectador o espectadora podrà fer el xafarder, no?, una mica, en aquest
correcte,
cas.
Correcte, correcte. Allà veiem què passa, no?, li va anar a aquest punt diferent que no... Diguéssim, que jo no he vist en cap altra producció, nosaltres aquí ho hem implantat.
Ja hem dit que els mòbils seran els protagonistes, que ens ajudaran a descobrir que no tots ells ni totes elles són tan sants i tan santes com diuen ser, i que amaguen coses, però parlem d'elles i ells, dels personatges. Qui hi haurà en aquest sopar? Quants actors surten a l'obra? Són tres parelles, no?, que es troben, de fet, en moments diferents, en relacions, en punts diferents, no?
Sí, són tres parelles, exacte. Són tres parelles, diguéssim, són tres matrimonis, no?, que, bueno, que tenen els seus fills, que tenen les seves vides privades, i en aquest cas entra en joc, per dir alguna quarta parella, que, i aquesta persona, diguéssim, són set actors, i aquest vuit actor que ha de venir amb la seva parella, que s'ha de presentar, munten aquest sopar per conèixer-la i, bueno, diguéssim, integrar-se en el grup, i llavors resulta que no ve, aquesta persona no ve, i llavors a partir d'aquí és quan s'enceta tota aquesta trama, no? És a dir, bueno, per què no ha vingut, i llavors aquí és quan comencen a sortir la sèrie de, diguéssim, les coses més profundes, no? El que es pot explicar.
Val. Ens podries donar algun detallet més de per quin moment estan passant aquestes parelles, o quin és el seu dilema, sense revelar-nos tampoc massa coses, sense fer spoiler?
No, jo diria que una miqueta el que ens passa a molta gent, eh? Jo crec que la gent se sentirà molt identificada, eh? Vull dir, o sigui, jo penso que és una comèdia molt actual, amb situacions actuals del dia a dia, del que ens podem trobar tots, vull dir, gent des de 20, 25, 30 anys, 15, 70 anys, vull dir, que està amb la parella, i lo típic, no?, que hi ha les diferències, o que hi ha terceres persones, o no sé, o un company de feina, o algun amic del gimnàs, i tot aquest poti-poti, jo crec que aquest que es veu diàriament, jo crec que es veu reflectit molt bé en aquesta comèdia.
Uh-huh. I a nivell de muntatge o de posada en escena, què hi tindrem a l'escenari? Veurem diferents situacions en diversos racons, o sempre tindrem una única, una mateixa acció on hi intervenen tots aquests personatges alhora?
Bé, de fet, és una... sí que és veritat que seria com una seqüència única, però a veure, habilitem diferents espais petits, diguéssim, no? O sigui, sí que principalment passa en una terrassa, en la qual es veuen unes vistes precioses de Barcelona, que la gent podrà comprovar, amb una llum i una magnífica, que també ja veurem com interactua, però aquí no ho explicaré, espero que la gent ho vingui a veure. I és veritat que després, a partir d'aquí, juguem una miqueta amb petits moments. Nosaltres juguem molt amb subescenes, podríem dir-ne, no? Sí, juguem molt amb la il·luminació, juguem allò amb el so, per anar focalitzant i que els espectadors tinguin la facilitat, diguéssim, per seguir. No seria, per dir alguna, com un musical que hi ha molts canvis d'escena, sinó que nosaltres treballem amb escena única.
Mm-hmm. I la lluna, no? La lluna plena també tindrà algun paper important en aquesta obra.
I tant, però això ja no ho explico perquè...
Això seria desvetllar masses coses, no?
Això ja, sorpresa. El que sí que podem dir que l'espectador se sentirà còmode, I que dona molt de joc. Dona molt de joc, tant a la lluna com als mòbils, i, a més, tot molt ben sonoritzat, molt ben separat, molt tot molt online, bueno, molt al dia, vull dir.
Molt bé, molt bé. I ja per anar acabant, Xavi, digue'ns una mica el que seria per tu el missatge de l'obra i quins serien aquests punts clau o aquests trets diferencials que teniu, que són un bon reclam, no?, perquè vinguin les espectadores i espectadors.
Bueno, una miqueta el que ja he comentat, no?, que... O sigui, aquí la gent s'hi veurà molt bé. Jo crec que tothom es veurà reflectit, no?, en un sentit o en un altre. Perquè si realment ens hi posem a pensar, que jo una miqueta és el que em va atreure d'aquest... Bueno, com vaig veure la pel·lícula, no? Que és que, clar, si tu penses... A veure, sí, tots som legals, no? I tots no fem... Clar, tots el passat que anem 100%, no tenim res, som molt transparents, no?, les nostres vides. Però si tu mires fredament, no? Aquí, no sé, inclús pots tenir inclús una baralla amb algun company de feina i no vols que la parella se n'assabenti o que els amics no hi participin. O no sé, o simplement vols anar a una excursió i aquell company no ve de gust que vingui i els altres s'han assabentat i clar, i tot això jo crec que genera aquest punt de morbillo que jo crec que és molt actual, el que es passa el dia a dia. Jo crec que aquest seria aquesta...
Exacte, que ens hi trobem tots un moment o altre, no?, i que ho hem de viure i ho hem de portar com sigui.
Exacte. Jo crec que és això, el petit d'aquests secrets íntims, no? I és molt curiós, no?, perquè al final l'element comú de tot això és un aparell tecnològic que se'n diu telèfon mòbil.
Sí. Un gran canvi també en les nostres vides, no?, que hagi aparegut aquest aparell.
Oh, i tant.
Ho ha canviat tot. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi, per atendre'ns aquí a la Mont Altaló. Molta sort amb aquest assaig general que us espera i amb els darrers retocs i també amb l'estrena, evidentment. I gràcies i bon vespre.
Doncs moltes gràcies i, escolta, com diem, Mont Altaló, fantàstic programa. M'encanta, l'escolto sempre que puc. I us esperem a tots, que ens veiem aquí.
Gràcies, Xavi. I recordeu els complets desconeguts el 25 al vespre a les 8. Però aquesta comèdia torna els dies 8, 15 i 16 de gener i més endavant, a finals de temporada, també tornarà els dissabtes 1, 8, 15 i 22 de maig, si la pandèmia ens permet seguir endavant i seguir fent teatre. Seguim amb el programa.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
Abans de ser grans hauran creat coses molt importants. Molts no tenen res planejat, s'estimen més viure sempre amagats.
I seguim les entrevistes del programa d'avui i parlem tot seguit dels diferents concerts que se celebraran a la Biblioteca del Teatre del Sol. Concerts íntims, en solitari, en un petit format, que es duran a terme durant aquesta època de festes de Nadal i que de ben segur que ens transmetran alegria, bon rotllo, energia i sentiments i emocions que durant aquest any 2020 de pandèmia hem hagut de contenir moltíssim perquè aquest virus ha aturat, ens ha tret part de la nostra vida. Unes propostes molt interessants i amb toc personal de la mà, o de la veu, més ben dit, de tres artistasses que ja es coneixen molt bé al Teatre del Sol i que ara hi tornen una vegada més. Ari Clapés, bon vespre.
Hola, bona vespre.
Pau Mas, bon vespre, què tal?
Bon vespre, què tal? Tot bé.
I l'Eli Paulet, que no la podrem tenir avui al programa, però que sí que en podrem parlar una mica i repassarem quin és aquest concert que també ens proposa l'Eli. Com esteu? Primer de tot, us volia preguntar si hi ha nervis i si ja havíeu fet abans algun altre concert en aquest format més íntim o més personal amb aquest tipus de repertori que ens presentareu, o no, o potser és el primer que feu.
Bueno.
Digues.
Digues, Pau.
No, jo, en el meu cas, és el... De fet, és el segon concert que faig, perquè ja en vaig fer un fa un parell de setmanes, però d'un projecte que es diu Mau Pas, que estic engegant, que vaig treure el disc al setembre, amb la qual cosa, bueno, entre confinaments i tot, no havia tingut temps encara de presentar-lo i, bueno, i l'estem presentant ara al Teatre del Sol per primera vegada o segona vegada, però molt nou tot.
Molt bé, molt bé. I en el teu cas, Ari?
En el meu cas sí que és el primer cop que faig un concert pel que fa a un concert personal, jo cantant sola, etc. Vull dir, i sí, els nervis hi són. de fet, però em fa molta il·lusió. Realment he de dir que és una cosa que porto esperant molt temps perquè, de fet, ja l'havia de portar a terme el maig de l'any passat, de l'any passat, d'aquest any passat, d'aquest curs, i no va poder ser pel tema de coronavirus, per tant, tinc moltes ganes de que arribi.
Molt bé. Què us ha mogut a vosaltres, Ari i Pau, el fet de programar aquests concerts i com heu viscut aquest any de pandèmia, també us volia preguntar. Us ha servit per crear, per experimentar, per engegar nous projectes, no? Com ara comentava el Pau. Com l'heu aprofitat aquest any 2020?
Si em deixes parlar primer, Pau. En aquest cas, per mi, de fet, el coronavirus, durant el coronavirus vaig fer uns concerts amb els veïns fantàstics, dels quals els pares de Pau estan inclosos, i realment això em va donar peu a que realment ens havia de fer alguna cosa. De fet, quan parlàvem amb el Pere Villaró sobre que es fes alguna cosa o no, li deia, doncs mira, és que realment amb els veïns, va ser tan bonic el fet d'esperar a les 8 de... Bueno, esperàvem a les 8 del vespre per anar a aplaudir i després d'aplaudir fèiem un concert, no?, on cadascú tocava o cantava el seu instrument, en aquest cas jo la veu, i vaig voler agafar algunes cançons de les... De fet, això és el que em va inspirar, dir, vale, potser el concert del maig no el podré fer, però sí que algun concert relacionat amb el concert que hem fet amb els veïns havia de sortir a la llum. I vaig barrejar el concert del maig amb el concert dels veïns i bueno, ha sortit aquest concert tan fantàstic que espero que surti bé i sortirà bé, evidentment.
I el teu 2020, Pau?
Doncs, bueno, el meu 2020, o sigui, ha sigut una merda, en general. com la gran majoria.
Exacte.
A nivell de concerts i d'il·lusió i tot això, bueno, jo m'he vist molt afectat perquè, clar, realment l'any passat amb diferents projectes vaig fer vora els 50 concerts, o que també va ser un any que em vaig fer especialment molts, però, clar, aquest any n'he fet com 4 o 5. Llavors, és difícil de gestionar això, i és difícil de gestionar també el fet que bueno, de començar un nou projecte amb això, perquè si tens un projecte que ja tens un nom, no?, i tot això, doncs a la que es comencen a obrir cosetes, doncs ja et van sortint coses. Quan ets un artista nou és molt difícil, des de programar concerts fins a buscar discogràfiques, a buscar managers, gent que es vulgui engrescar, engegar un projecte des de zero amb la situació que hi ha, és bastant complicat. Però, bueno, vaig aprendre a tocar molt el piano. Això sí que és veritat. Em passava hores tocant el piano i que jo sóc més guitarrista, però, bueno, ja, i em va ajudar en aquest aspecte, però per la resta difícil, la veritat.
I tant, i tant. Doncs comencem parlant una mica més a fons de Maupas en concert. En Pau Mas ens presenta el seu primer disc, Babel, amb cançons breus en 5 llengües diferents, amb compassos i estructures poc convencionals, però boniques i sinceres. Ara n'escoltarem alguna.
Your eyes, take a deep breath and hear how the water dances, how she sings and makes us forget about those things that don't matter, despite the nightmares that...
Pau, explica'ns una mica la teva trajectòria breument com a músic, i què has volgut aconseguir i transmetre ara amb aquest nou disc, amb aquest nou disc en solitari.
Bé, doncs, bueno, jo he anat, o sigui, soc principalment guitarrista i he anat participant de diferents projectes. He estat molts anys a la banda Ovella Chau d'aquí Sabadell, composant també, i això, i tocant la guitarra. Després estic en una banda també que es diu Ben Basaoko, de Barcelona, que també anem fent coses i hem fet bastants bolos i tot això. Però aquest cop, i, bueno, i després doncs, d'orquestres també, de festa major, després amb grupillos i coses de substitut aquí, de substitut allà, no? Una mica com tot, també vaig fer música al Teatre del Sol.
I tant.
I amb ningú, per cert.
Aquest el recordem tots, tres.
I res, però sí que és el primer cop que faig temes meus tal i com entenc jo la música. Realment, tots els temes que he fet amb Ovella Chao o amb Ben Basaoko sempre han sigut molt del rotllo pensant, vale, fem aquest estil determinat i els temes, òbviament, m'agraden, però la creació d'aquests ha sigut molt condicionada per tota una direcció estilística que potser no era la meva, a nivell personal, 100% preferida, sense treure... Vull dir que, òbviament, doncs, també m'ha permès experimentar molts estils que potser no m'hi hauria costat mai i dels quals després aquest projecte que demà ho passa ha begut, no? Però sí que la idea era una mica això, fer música tal i com a mi m'agrada 100% i tal i com l'entenc. I barrejar una mica les meves dues grans passions, que és la música i les cançons, amb les llengües i les diferents cultures d'arreu del món. I bàsicament és això. Després també fan això amb 5 idiomes diferents, català, castellà, anglès, francès i portuguès, i trobar una mica el punt aquest de fer cançons breus amb estructures i compassos diferents, que és una mica com a mi m'agrada pensar la música, però que a la vegada això, doncs, també que no l'escoltis i diguis, hòstia, quina cosa més rara, no? D'intentar fer amb harmonia molt, molt senzilla, pop, i melodies molt senzilles i molt pop, i fer aquesta combinació per trobar una sonoritat determinada. He treballat molt tot el tema de la sonoritat.
Molt bé. O sigui, que consideres que has pogut treballar amb més llibertat que mai, no? Podríem dir.
Exacte, sí, és una mica la idea. També és un projecte que l'he tret ara al setembre, però el vaig gravar a l'agost del 2018. Perquè, a més, també després de gravar-lo vaig anar de viatge i per Sud-amèrica i tot això, i després vaig canviar algunes cosetes arran d'aquest viatge, del disc que ja tenia gravat, i clar, i abans del 2018 hi ha cançons que igual són del 2016 o del 2015, que he anat canviant i recanviant a mesura que em anava formant una mica com a músic, fins a dir, uah, la música que a mi mola i que m'agrada és aquesta manera, com molt concreta. Mm-hmm. És el tema que has posat abans, que és Vall de Sí, que és una mica la idea.
Mm-hmm. I suposo que tot té un perquè, no? Aquestes cançons que estan fetes en 5 llengües diferents, tot té un perquè, no? Et consideres un viatger nat? Potser és per això?
Un viatger nat? No. O sigui, de fet, no, però sí que em considero, o sigui, realment crec que hi ha un punt de trobada molt interessant amb tot el tema de les llengües i la cultura, no? Del fet de... O sigui, no em considero un viatger, però sí que em considero un amant de conèixer coses de diferents indrets del món i de diferents maneres de pensar sobre el món, no? I el fet d'haver viatjat per Amèrica del Sud, el Brasil, sobretot, doncs m'ha permès, i haver après portuguès, no? Doncs m'ha permès entrar en contacte amb tota una visió del món del Brasil, en general, molt diferent a la que igual tenim aquí, no? Llavors, o sigui, jo no, en el meu disc, diguéssim, no només canto en portuguès o en anglès o en francès o en castellà o en català, sinó que agafo una mica d'influències tant musicals com culturals en general de diferents d'aquests llocs on es parlen aquestes llengües. Per exemple, al Brasil, una cosa que es fa molt amb les cançons és acabar-les amb un coro enorme, amb moltíssima gent cantant, la meitat de la gent desafinant, però és com que no importa, la qüestió és que hi hagi com molta gent cantant, i això és una cosa que, per exemple, amb molts dels meus temes passa, i també reflecteix una mica una manera de veure les coses, no? Bueno, l'important és que al final és la festa que fotem i quanta gent estem cantant i com ho estem vivint tots, i si hi ha notetes fora, doncs no passa res, és el de més secundari, no? Llavors, per exemple...
Molt bé, molt bé. O sigui que l'energia és molt important. Una altra cosa que ens comentava en Pau Mas és que són temes amb ritmes o compassos poc convencionals, no?, que has intentat experimentar. Anem a sentir-ne un altre.
Allò que envolta el teu món. Crida fort, crida fort, i envolta el teu món i crida fort i...
Això, Pau, d'experimentar musicalment, creus que s'ha de fer per procurar no estancar-nos? Que potser sempre acostumem a fer i escoltar el mateix, no? La mateixa música, i que s'ha d'explorar una mica més enllà. Què en penses?
Sempre. S'ha d'explorar més enllà i veure què pots trobar, no? Deies això dels compassos i precisament aquesta cançó que ha fet ara, que és la que tanca la primera part del disc Babel, perquè el meu disc té tres parts diferents i són cinc cançons a cada part. La primera és i les altres dues sortiran, una al febrer i l'altra al maig, més o menys. Doncs és com l'única de pràcticament de tots els 15 temes, diguéssim, que està en compàs de 4, que és el compàs normal, no? Però sí, crec que és una cosa que jo crec que és un debat, no?, molt sobre si la música ha de ser complexa o no, o si s'ha d'investigar o no, o què, no? Jo sempre he pensat que és molt interessant buscar diferents maneres d'entendre la música, que molts cops, per exemple, ho pots trobar a l'altra punta del món, i intentar-ho fer, però de manera que et soni molt orgànica, que intentar que la música no deixi de sonar mai orgànica, perquè jo a vegades amb gent amb la que estudiava m'ensenyava una cançó que havia fet, que, bueno, no vull criticar la gent amb la que he estudiat ni almenys, però vull dir, així en general, amb gent que m'he anat trobant, o grups, no?, de música que fan un tema i diuen sí, perquè això està escrit amb compàs no sé què i canvia de to, i després ho escoltes i dius, vale, molt bé, però és molt lleig, saps? O no ho sé, eh? Però llavors sempre intentar canviar coses i investigar per aquí, investigar per allà, a nivell harmònic, a nivell rítmic, però intentant que no es perdi una mica el fet que tu l'escoltis i de primeres la cançó ja t'entri i ja t'ompli una miqueta. Per exemple, parlant d'això dels compassos curiosos, la música tradicional veneçolana en general està escrita en 5, en compàs de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, que és un ritme complicat, però clar, són les cançons que cantaven o que canten els pastors d'allà. Llavors és com, bueno, sona orgànica, però està escrita en un compàs poc convencional, llavors és anar a buscar una mica per aquí.
Molt bé. Doncs us recomanem aquest projecte, aquesta iniciativa, aquest concert que ens estava comentant en Pau Mas, Maupes en concert, que encara queden algunes entrades pel dia 25 al vespre, a les 8 del vespre, si no m'equivoco. I ara me'n vaig amb l'Ari. Ell ens presenta 26, un concert ple d'emocions, íntim, personal, també, només amb veu i piano, acompanyada de la seva germana, la Núria Clapés. Ari, quin tipus de repertori trobarem en aquest concert? Quins estils o quin tipus de temes has anat a buscar o has triat?
Doncs en el meu cas són versions, he triat tot de versions sobretot de teatre musical, però sí que és una mica barreja de teatre musical amb alguna cançó com dels, tampoc vull fer molt spoiler, però clàssics, Whitney Houston, me'n vaig una mica als grans clàssics. Però el que sí que, més que res, no vaig intentar tampoc tancar-me molt a un estil concret o una manera concreta, sinó la meva intenció era sobretot explicar una mica, en aquest cas, la meva història, una història concreta, i sobretot també fer-ho al costat de gent com la que m'acompanya, que en aquest cas és la meva germana, la Núria, i el Marc Baltà, que és també, bueno, també és molt habitual al Teatre del Sol. I, de fet, algunes de les cançons que cantaré ja estaven a dintre del concert que havia de fer en un principi al maig. Tot i que durant el confinament, com he explicat abans també, va canviar una mica el que seria el repertori pel fet dels concerts que feia també amb els veïns, també per el fet de que havia passat un any sencer des de que havia creat Ànima 25, que era, com es deia en un principi, el concert. L'únic que, clar, evidentment, Ànima 25, els 26, això ja era una mica estrany, estrambòtic. I bàsicament, pues, la idea és bàsicament explicar una història, també per totes les coses que m'han tocat més a la vida, potser alguns traumes o alguns moments molt feliços, o I llavors són cançons que realment expliquen, no és tant la cançó en si, sinó el que expliquen i el que volen transmetre. Sí que he agafat cançons de musicals molt concretes que t'expliquen aquesta cosa concreta, no? O que volen transmetre un sentiment concret, i els hi he potser canviat una mica la lletra o manipulat d'alguna manera, de manera que acabés transmetent allò que realment volia transmetre. Mm-hmm. I què més dir? Sense fer spoiler.
Explica'ns una mica, Ari, quin ha estat fins ara la teva trajectòria i com et va començar a interessar tot això de la música, del cant, de la interpretació, d'on et ve i en quin tipus d'espectacles durant aquests anys has anat participant?
Bé, de fet, jo vaig començar potser molt jove fent òperes infantils a la Faràndula, que es feia fa molts anys, bueno, molt no ho sé, però fa bastants anys que es feien les òperes infantils a la Faràndula. Vaig començar cantant realment òperes i coses molt clàssiques i em vaig acabar interessant més aviat per les coses més poperes, fins que me'n vaig adonar que realment m'agradaven les dues coses, no? Que era més l'òpera, la part més teatral, la part més dramàtica de l'òpera, però amb la part més moderna de les cançons més pop, més rock, més actuals. Llavors vaig descobrir el teatre musical a Londres, de fet, amb 13 anys, crec, recordar. Vaig anar a veure Wicked, de fet, no l'oblidaré mai. I vaig quedar tan fascinada que vaig dir, jo, això és el que vull fer. De fet, ara estic estudiant a l'Institut del Teatre Musical, a veure si algun dia es pot arribar a viure d'això. I, de fet, vaig començar aquí a Sabadell he passat per la Faràndula, pel Sant Vicenç, per la Bàscula i per tots els teatres que pogués, per aprendre tot allò que pogués, i he acabat al Sol des de fa bastants anys, que de fet ens coneixem per aquí amb els amics des de Pirates, Josep, o el casament que ara es tornarà a repetir si tot va bé al gener.
Esperem que sí.
Esperem. Bàsicament això. Sempre m'ha agradat el teatre, la música i la dansa, i crec que el teatre musical sempre ha sigut el que m'ha acollit més bé. I en aquest cas necessitava fer una mica més que un concert, en el fons. Aquest espectacle no és tant un concert per mi, sinó una obra de teatre musical sobre la meva vida, cosa que sona bastant com egocèntric, però realment la intenció no ho és. Espero que la gent que vingui realment se s'hi senti molt identificat i que s'hi senti com molt a dins. No sé com explicar-ho d'una altra manera.
Mm-hmm. Segur que sí. I com et planteges, Ari, el repte, aquest repte que comentàvem al principi, d'un concert en solitari? Què és el que més gaudeixes i el que és més complicat de gestionar en un concert en solitari?
Doncs el que és més complicat de gestionar per mi crec que és el fet d'estar, o sigui, en un musical realment tens estones per descansar, per canviar-te, per beure aigua, per anar i asseure't potser a darrere l'escenari, al backstage, en un sofà, o per dir, vale, respira una mica, unes gàrgares i torna-hi. I potser en un musical tens 5 cançons o alguna cosa així i la resta és text o més o menys, a prox, diguem-ne. Però, en canvi, en el concert, el que trobo que és realment un repte per mi és que realment serà tota una hora sencera pues, cantant jo sola, cosa que crec que també és molt d'agrair el fet de que pugui fer-ho amb el cor. Vull dir, no és tampoc cantar per lluir i ja està, sinó que realment és algo que es viu. I sobretot amb qui ho visc, el fet de que sigui amb algú com la meva germana i el Marc Baltà, que m'acompanyen de tot cor i m'ajuden a explicar aquesta història. I bàsicament la part potser més, m'has dit, la part bona, pot ser?
Què és el que més pots gaudir fent un concert tu sola?
Doncs seria una mica la mateixa resposta, però des d'una altra banda.
Clar.
Que seria potser la part més de poder explicar... De fet, des d'Ànima 25 ja era com la necessitat aquesta d'explicar, de treure aquesta cosa que necessitava explicar la història, que diguéssim, necessitava... Per mi, de fet, és una mica catàrtic, no sé com... potser és exagerat i tot, però aquest efecte de que tu tens una veu que necessites que que algú t'escolti, no? Que digui. Sí, perquè a vegades també, sobretot durant el confinament, estaves aquí a casa i dius, ostres, és que ho estic fent tota sola, no? I arriba a punts en què dius, ostres, necessito treure-ho, però tampoc no hi ha tants llocs on dir, ostres, és que... De fet, fa molt temps que no t'apitjo un escenari i era una cosa que, de fet, crec que fa molt temps que no... Feia molt temps que no feia tant temps que no trepitjava un escenari, és una feina una mica complicada. Però això es crec que serà una part molt bona, el fet de tornar a trepitjar un escenari d'aquesta manera i podent expressar-me jo com Ariana Clapés amb la meva pròpia veu serà, espero i segur, un gustasso molt gran.
Molt bé, doncs anoteu-vos, radioients, les dates d'aquesta proposta de l'Ari Clapés, aquest concert titulat 26. Serà el 29 i 30 de desembre a les 8 del vespre i el 2 de gener també a les 8 del vespre. Les del dia 3 ja estan exaurides, així que espavileu a aconseguir les entrades. I ens queda, hem dit al començament, un darrer concert a la biblioteca, que és el de l'Eli Paulet, també un monstre del teatre musical que torna al sol també per fer un recorregut íntim a través de diferents cançons que ell ens proposa, que ell ha triat en versió acústica, en aquest cas. Repassem també aquestes dates. Això serà el dia 26 i 28 de desembre a les 8 del vespre i el 27 de desembre a les 6 de la tarda. Moltes gràcies, Ari Pau, moltes gràcies a tots dos per ser avui a l'Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Molta merda amb els concerts a la Biblioteca del Teatre del Sol i a fer molta més música sempre que es pugui. I molt bones festes, gràcies.
Merci, Marcel, a tu.
Moltes gràcies.
Bones festes.
It never takes too long.
A continuació, i acabant avui amb les entrevistes del nostre programa, volem parlar de l'espectacle que Il·lus Teatre i UiU Promotors tiren endavant també per aquestes dates nadalenques, un espectacle titulat A dalt de la cadira. El podrem veure a l'auditori de l'Espai Cultura de la Fundació Caixa Sabadell els dies 27 de desembre a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre, i també els dies 28 i 29 a 8:45 del vespre. A dalt de la cadira ens recorda aquesta tradició tan especial i que portem tant de temps fent de precisament recitar poemes d'una cadira per Nadal. I és que ja són 23 anys, si no m'equivoco, portant a Sabadell espectacles per festes. I la veritat és que ja els esperem, aquests espectacles nadalencs. Per això volem saludar avui en Jordi Fiter. Bon vespre, Jordi.
Hola, què tal? Com esteu?
Enguany ens porteu, com sempre, un espectacle reflexiu, però també divertit, amè, amb poemes, monòlegs, reflexions, històries i música, no? Aquest poti-poti que des d'Il·lus Teatre sabeu fer tan i tan bé, sempre, cada any. Com us ho feu per seleccionar aquests textos i aquestes cançons?
Sí, doncs, bueno, suposo que amb els anys també aprens una mica una metodologia que et permeti anar triant el gra de la palla, però, clar, evidentment ha d'entrar molta palla, en el sentit que ha d'entrar molt material per poder triar després el que... Sí, és com una mena de sistema que ja tinc fixa, no? Que és estar atent una mica al llarg de l'any de coses que poden anar bé, anar interessant, anar recollint, algunes també, doncs, si les escric, doncs, també anar-les guardant, i algun arxiu que tinc de coses que escric, i llavors, de vegades, pues, el tema que triem, o per l'espectacle en si, pues, fas una mica el collage final del material que vas recollir, però sí, una mica és així.
Mm-hmm. O sigui que és un procés llarg, no? Al llarg de l'any, sí. Anar recollint...
Exacte, sí, sí. Ja no sé qui era que va dir que trobar és un moment, el que costa és buscar, o sigui, el que pren temps és buscar, no? O el que necessita temps és buscar, i és veritat, perquè no tots els llibres que llegeixo o no totes les coses que i dedico temps em serveixen. N'hi ha que després de llegir-les dius, vale, doncs això no em serveix. No? Però clar, l'has de llegir, o l'has de, com a mínim, començar a llegir. Ja t'he invertit temps. Però ja crec que és una actitud d'estar atent, estar amb el radar posat, i saber també, tant en el camp de la música, que forma part indispensable de les nostres espectacles, música en directe i amb cançons, i per un cantó estar atent, i també pel que fa al tema de continguts, ja sigui un article de diari, ja sigui amb un llibre, amb un poema que recordes o que descobreixes. Vull dir, anar buscant i anar trobant.
Hi haurà algun fil o eix concret per aquest espectacle que estrenareu sí. aquest proper diumenge?
Sí, que s'han recuperat, hem fet diverses fórmules, diguem-ne, amb tema únic o amb diversos temes al llarg de la història que portem d'espectacles. Recordo que hi ha hagut anys que hem dedicat l'espectacle, per exemple, a reflexionar sobre conceptes com la felicitat, l'amor, per descomptat, l'atzar, els hem dedicat a algun autor en concret, com pugui ser Mozart, que vam dedicar a un espectacle quan es va celebrar el 250 aniversari, i altres anys no, els anys han sigut ben bé això que en diem nosaltres cabaret, literari, perquè l'essència és, diguem-ne, el contrast, els diferents temes, els diferents números que van sortint uns de l'altre. Aquest any hem recuperat la temàtica nadalenca i, diguem-ne, ens hi ha portat una mica tota la circumstància, perquè era evident que no ens podíem plantejar fer un espectacle normal, en el sentit normal del que veníem fent fins ara, perquè requeria una inversió de temps, d'assajos, d'actors que no ens veia, jo almenys no em veia en cor de gestionar ni d'assegurar els implicats que després tot això pogués realitzar-se, o sigui, pogués arribar-se a fer. I llavors has d'anar tant amb la dimensió del projecte, perquè si la llarga s'ha de suspendre l'última hora, també sabrà molt greu haver-se d'empassar tota la feina feta sense poder-la reixir, no? I vam dir, bueno, fem una mica, recuperem el primer espectacle que ens vam iniciar nosaltres l'any 1998, venia a ser ben bé això, un recital de poemes i cançons. El fèiem sense moure'ns, diguem-ne, sense entrades, sense sortides, vull dir, tot era un recital típic, no? Evidentment, amb música, amb il·luminació, tot el que tu vulguis, però... I una mica hem recuperat aquest esperit, perquè això és una cosa més petita en el sentit de complicació de producció, no? Hem pogut muntar, com aquell que diu, en 3 setmanes d'assajos ho han pogut fer. Els actors també doncs, poden treure de sobre una feina de memorització que potser doncs, també, clar, si després no es pot fer un espectacle, sap molt greu tota aquesta, allò que et deia, no, la inversió de temps i de feina.
Sí, estem tots plegats a la corda fluixa una mica, no?
Exacte, i ens hem trobat que per tots anys vam suspendre un espectacle que estrenàvem. Sí. De poemes de cementiri de Tots Sants, i el vam suspendre després d'haver fet el set general, o sigui que ens vam despedir i l'endemà ens vam dir no cal que el feu perquè no cal que vingueu. Després, per sort, el vam poder reprogramar ara a principis de desembre, però clar, jo pensava, ostres, això del Nadal és més gros el volum, perquè hi ha molta més gent implicada, hi ha 3 músics, hi ha 3 actors, i hem fet això a la temàtica nadalenca perquè primer em feia gràcia tornar una mica als orígens, que és quan ho vam fer fa 23 anys, amb una mica, no ho dic des de l'actitud de presumir-me, però amb el fet que els anys ens deuen haver servit una mica per aprendre'n. I aleshores he vist que sí, quan em vaig mirar el guió que vaig escriure fa 20 i pico d'anys, amb el que ara proposo, doncs, bueno, jo crec que hem no sé si hem millorat, però hem evolucionat, no? Jo crec que està més ben combinat els diferents elements, sobretot per donar més colors, més matisos al tema de Nadal. El primer espectacle era tot amb una sola línia, potser més tradicional, poemes catalans, d'autors molt importants i molt valuosos, però que tot anava en una sola direcció. No? Llavors aquí he incorporat també poetes més moderns, un sabadellenc, per exemple, a part del Pere IV, el Roc Casagran, per exemple, que l'hem incorporat, un parell de poemes que té de Nadal.
I temes musicals?
Sí, temes musicals. El que hem fet aquest any és agafar cançons en general populars, però les hem com portat a l'estètica musical de la formació que tenim, que són el Jan Fiter, la Marina Prades i l'Artaxia Saslanyan, que és un pianista. Llavors, aquests tres, diguem-ne, no han volgut apropar-se a una cançó referencial, sinó al revés. Han agafat una cançó i se l'han apropat al seu estil i a la seva formació. I això també està bé perquè hi dona un caràcter i una versió única, és a dir, que no, uh-huh. el que sentirem no copiem res, sinó que hem creat a partir de la tradició popular, des del desembre congelat, passant pel el White Christmas, uh-huh. o passant per Santa Claus, en fi, coses que la gent reconeix perfectament, però que farà gràcia veure com sonen, no?
Exacte. Escolta'm, Jordi, quin és l'encant encara a dia d'avui de recitar o d'escoltar poemes en un món en el que vivim que és tan agitat, tan frenètic, no? Com és que sentir contes, sentir històries, sentir poemes, amb aquesta calma ens provoca tanta màgia i ens ve tant de gust de vegades? Per què necessitem aquests moments de pausa, no? D'introspecció i de tranquil·litat?
És el misteri que ens hem parlat molt amb els lectors, perquè per exemple, avui que hem fet un assaig ja bastant ja definitiu, no, clara i amiscada, ja tenim moltes ganes de que això ho pugui sentir la gent, no? Perquè és tan convençut que la gent vindrà amb moltes ganes de que els expliquem coses, a gaudir d'aquests textos profuns o no, perquè n'hi ha que són més frívols, n'hi ha que són més esperançats, n'hi ha que són més reflexius, però la gent té ganes d'escoltar això, no? I és veritat el que dius tu, que és com una petita excepció dins de la rutina de l'any, no? Perquè, ostres, la gent està disposada, i de fet, quan els nens enfilen a dalt de la cadira per dir el poema, no deixa de ser com un petit miracle que la poesia encara estigui present,
sí.
a les cases, no? No sé en quina proporció és, ens quedaríem parats i resulta que és menys del que ens pensem, però jo veig que no, perquè vull dir, les escoles encara es fa això i, i se'ls ensenya un poema perquè puguin dir casa, i jo que tinc nebots i nebodes, doncs, que són petits, no, ho fan. I em fa molta gràcia, penso, mira, és potser de les poques ocasions en les quals la poesia està
present,
viva,
sí,
dins de les cases, no?
Uh-huh. Hi haurà, Jordi, alguna referència aquest any tan diferent i tan angoixant a la pandèmia, aquesta pandèmia mundial que hem viscut totes plegades?
Directament no hi ha cap text que en parli, però sí que hi ha algunes referències. Per exemple, recordo que hi ha un text de Josep Pla que fa una reflexió sobre el Nadal i sobre el Cap d'Any i tot això, i sense saber-ho, perquè evidentment ell no ho va viure, però fa unes reflexions que són perfectament vàlides en el sentit de que, res, que és el present el que importa, no? i que val la pena saber-ho i gaudir-lo i no deixar-lo escapar perquè les coses poden canviar. És que fa impressió quan ho sento, perquè ell no ho sabia, però evidentment les coses han canviat.
I pren un altre sentit. Sí.
I, exacte, i llavors la reflexió indirectament sobre la situació sí que hi és. No, però no hem escollit un text que en parli, perquè tampoc caldria...
També tenim dret a desconnectar una mica, no?
Sí, exacte, també és veritat.
Molt bé. Des d'Il·lus Teatre sempre aposteu, ara ho comentàvem, per amalgamar tots aquests textos, poemes i reflexions amb música. Per què creu, Jordi, que casen tan bé una cosa i altra? Què ens aporta la música? Que, per cert, també és una de les altres coses que recuperem molt també per Nadal, no?
Sí,
el fet d'escoltar música, d'anar-la a veure en directe, no? De cantar, de tocar instruments...
I tant, és també una mica aquest petit privilegi d'encara tenir-ho a les nostres vides, que després se'n va i no torna fins a l'any següent, no? El fet de trobar-se i cantar cançons en família, amb amics, no? És excepcional, això. La música en els nostres espectacles ens ajuda, primera, per una qüestió d'estructura, per també donar unes dinàmiques més interessants i més contrastades, no? Per part de l'espectador, si fas blocs temàtics o fas blocs de tal, i llavors ho contrastes o interromps o barreges amb una cançó. Primera, et pot ajudar a que aquell bloc que acabes de sentir acabi de ser el pes definitiu que t'obliga. I segona, que també descanses o alternes una mica els dos gèneres artístics que oferim, no? que és el recitar, el text, diguem-ne, i la música. Però m'encantó això, i a més a més la música en directe, sempre, qualsevol música en directe, ostres, és una forma tan directa de connectar amb el cor i l'emoció que ho fem servir una mica en picardia, perquè modestament però ja n'hem après una mica i sabem també que un poema dit amb un coixí musical concret, de fons, fer el doble d'efecte que si es diu sense la música, no? Llavors, això ho aprofitem, saps? Que, perquè també arribi molt més clar el missatge, perquè una música que estigui ben col·locada, ben triada i que quasi bé, home, doncs multiplica per 10 l'efecte que vols aconseguir amb un text, no? I això també ho fiquem. No són, són solament les cançons, que per descomptat, sinó també hi ha tota una banda, podríem dir una banda sonora, que amb això ha ajudat el Jan, doncs, a construir aquests ambients, aquestes sensacions que van a favor del text.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, Ràdio Oients, a dalt de la cadira, un espectacle d'UIU Promotors i Ilus Teatre, que fàcilment podreu trobar per internet si voleu aconseguir entrades. Recordeu, els dies 27 a les 6 i a 8:45 i els dies 28 i 29 al vespre a 8:45 a l'Auditori de l'Espai Cultura de la Fundació Caixa Sabadell. Per cert, que no ho hem dit, però amb Mariona Ribas, Marta Tricuera i Santi Ricard, tres actorassos, així que no us ho perdeu, anem al teatre, tots plegats.
Tres il·lusos il·lustres.
Exacte. Sí, sí. Doncs això mateix, no ho deixeu escapar. Gràcies, Jordi, i molt bon vespre.
Teatre de Franc.
Rebem també via telefònica la nostra experta de la cartellera barcelonina i apassionada del bon teatre, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Mercè, i bon vespre, oients.
Ja hem comentat a l'inici del programa que les teatreres i teatreros de vallesans estem amoïnats, no podem anar al teatre a la capital. Com ho veus, això?
Doncs ho veig bastant malament, bastant fumut, perquè per dir-te que podríem llogar una habitació i anar a un hotel a Barcelona, estar-nos 24 hores allà, i podríem anar a teatre, i en canvi anar dues o tres hores a teatre, només a teatre, no hi podem anar. I realment pels que ens apassiona el teatre i que estem acostumats a anar a Barcelona a veure doncs, espectacles professionals, per nosaltres és, ho trobarem molt a faltar, la veritat. Mm-hmm. Però esperem que amb aquestes setmanetes les coses s'arreglin i que hi puguem tornar l'any que ve i que l'any que ve sigui com més bo tot.
Exacte, que hi hagi més teatre el 2021 i poder-hi anar.
Exactament. Que puguem recuperar una mica el que hem perdut aquest any, també, teatralment parlant.
Exacte. Mm-hmm. De tota manera, Elvira, algun muntatge de la cartellera barcelonina sí que vas poder anar a veure abans de que instauressin aquestes noves mesures, no? Aquestes noves restriccions, i quin espectacle ens vols comentar al programa d'avui?
Doncs mira, us parlaré de l'últim espectacle que vaig anar a veure just abans de que doncs sortissin aquestes noves disposicions, diguéssim. I us parlaré de 53 diumenges de Cesc Gall, al Teatre Romea, dirigida pel mateix Cesc Gall. Tres germans han quedat per trobar-se, per parlar del seu pare, que viu sol, que s'ha fet gran i que ha perdut facultats. Darrerament ha agafat una mania d'ensenyar el seu penis a una veïna. Els germans volen decidir si l'han de portar a una residència. Però, en aquest cas, el pare és el menys important, perquè després de diversos intents per trobar-se, la reunió serà un seguit de gelosies i batalles que no acabaran mai d'enfrontar el motiu perquè s'han reunit. Un repartiment de molt, molt bons actors. Marta Marco representa la germana amb força carreres universitàries, exigent i solidària. Pierre Quilloé fa del germà petit. És actor, amb poca feina, ha fet un càsting per fer un anunci publicitari. Llavors trobem l'Àgata Roca, que és la seva feliç parella, és filla única i troba a faltar el caliu de tenir germans. A més, és la narradora de la història. I Lluís Villanueva és el germà gran, sense ofici ni benefici, però casat amb la filla d'un ric empresari. És ric i presumeix de ser-ho. Tots quatre actors defensen l'obra amb correcció, tal com la seva professionalitat correspon. I populars, tots quatre són molt bons actors. Però, al meu entendre, i em sap greu, però vaig trobar que els faltava ànima, que els faltava il·lusió, que tiren de recursos exagerant gesticulacions i fent ganyotes per atreure l'espectador. Mm-hmm. Tampoc crec que siguin personatges que requereixin gaire esforç per presentar-los, ja que penso que qualsevol grup amateur podria provocar les mateixes rialles i les mateixes reaccions en el públic. Resultar positivament, però, la direcció dels moviments que fa que sembla que s'empatin, igual com es persegueixen verbalment. Mira, aquestes últimes setmanes he vist moltes comèdies que pretenen fer passar una estona divertida, que potser és el que necessitem actualment. Sí. Però de totes les que he vist, de totes, aquestes 53 diumenges, per mi està la més fluixa. Sincerament, i et sap greu tornar-ho a dir, però em va decebre. Potser no és l'estil que a mi m'agrada de teatre. Potser aquell dia no era el meu dia. Però la vaig trobar amb uns pobres continguts, amb uns acudits molt previsibles i un final que des del començament ja s'espera. El Teatre Romea estava replet d'espectadors, generalment d'edat mitjana i gran, que s'ho passaven molt bé i que s'ho passen bé, ja que és un espectacle dirigit precisament per aquest públic que només pretén passar una bona estona sense res més. Una obra que, tal com dèiem en aquestes festes i després d'aquests dinars solitaris que ens estan permesos, només la poden veure la gent que viu a Barcelona, a causa, com dèiem, de les restriccions sanitàries.
Exacte.
Sí, estarà en cartell fins al dia 7 de febrer. Esperem que abans d'aquest dia ja ens hagin sigut permès anar a Barcelona i veure altres propostes que estan en cartell i que esperem que potser les allarguin perquè els que no som de Barcelona hi puguem anar.
Molt bé, potser el que fallava més en aquest muntatge era potser més aviat el text, no? Més que no pas el treball dels actors. Els actors són de primera línia, no?
Sí, són de primera línia, però potser sí que és el text, però ja te'l vaig trobar, com he dit, amb poc caliu, diguéssim, saps?
Mm-hmm.
Però bé, bueno, sí, el text i això que el Cesc Gai, a veure, ha fet obres molt bones i escriu molt bé, però aquesta a mi em va relliscar bastant, de veritat.
Doncs, gràcies.
S'ha de veure de tot. Que no t'agradin. Sí.
I tant i tant, això no, recordo quan comentàvem altres comèdies, no? Escape Room, Els gossos, vull dir que hem tingut una temporada molt atípica, però també amb bones comèdies, no?
Sí, sí, és que hi ha comèdies que realment són molt bones. Aquesta, doncs, potser sí, comparant-les amb totes aquestes que has dit, doncs, per mi va ser de les més fluixes.
Mm-hmm.
Però tot té el seu públic, eh?
Exacte, i esperem que puguem tenir teatre per tots els gustos i per totes les edats per molt de temps i que aquest 2021 doncs, ens brindi més propostes interessants. Gràcies, Elvira. Esperem que ben aviat puguem això seguir gaudint dels grans professionals del teatre que tenim instal·lats a Barcelona, que ara mateix no podem. Seguim amb un ull posat a la cartellera igualment, a la cartellera barcelonina. I Elvira, fins aviat, fins al proper programa. Bon vespre.
Bon vespre, adéu-siau.
I acabem amb un altaló d'avui. Ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre i a la carta del web de Ràdio Sabadell. Recordeu, sobretot, que podeu reescoltar els programes a Spotify. Només cal que busqueu amb un altaló al cercador i trobareu fàcilment la nostra playlist. Seguiu-nos a les xarxes, Instagram i Facebook. Seguim la propera setmana, l'última de l'any. Últim programa per aprovar-vos una vegada més al Teatre Sabadellenc des de Ràdio Sabadell. Fins aviat.
Amb un altaló.